Herrera en COPE.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Hem parlat moltes vegades de diferents fraus, entre ells, possiblement, el que més sovint es presenta és frau elèctric, el frau elèctric perquè va associat a moltes coses. Per exemple, quan hem vingut aquí i hem parlat amb la portaveu de Mossos d'Esquadra, que parlaven de que Catalunya semblava un hub de cultiu de marihuana, doncs aquests cultius que necessiten, o que són interiors i que necessiten una gran quantitat d'energia, acostumen a pispar-la, acostumen a punxar, com es diu a l'argot, a punxar aquesta energia amb tot el que tot això representa. Doncs és un dels fraus més habituals que hi ha. Però parlem de frau energètic, parlem precisament amb una persona que en sap i molt de tot això, és el Lluís, que és tècnic de la unitat contra el frau d'Endesa. Lluís, bon dia, benvingut.
Hola, bon dia.
Bé, d'entrada, expliquen, el frau elèctric va d'augment o va de baixada? En quina situació està ara mateix?
El frau elèctric, així en general, està estancat, però sí que hi ha alguna tendència en creixement, i realment on tenim el creixement exponencial és el que has comentat i has fet èmfasi en els últims anys, que és els associats a tràfic de drogues, que són les plantacions de marihuana indoor.
Clar, i això com es detecta? Com es detecta un frau elèctric?
El frau elèctric els podem detectar per diverses vies. La primera és les denúncies anònimes de la ciutadania o també d'institucions, les quals verifiquem, analitzem, i si realment procedeixen, normalitzem aquests subministres. I també després tenim altres vies, com per exemple són avaries que provoquen a la xarxa o veïns o d'altres llocs que puguin haver-hi alguna incidència. Verifiquem i es troba, i quan s'analitza i es detecta, doncs s'actua també per tenir-los. I un altre dels inputs on podem aconseguir tenir aquesta informació o que en sigui, és a través del Big Data, la sensorització de la xarxa, i d'aquesta manera amb el Machine Learning que fem, doncs, són campanyes per saber per on realment hi ha més probabilitat que passi aquestes coses o aquestes anomalies, doncs es verifica i les trobem i actuem en conseqüència.
El frau, el punxar, com es diu en l'argot, per obtenir aquesta energia, que per exemple, per posar un exemple, el consum mitjà d'una plantació de marihuana correspon al de 80 habitatges. Posem això per començar, per exemple, no? Però quan parlem de punxar i de frau elèctric, quin risc pot suposar tot això per un bloc de veïns?
Per exemple, el frau elèctric no només són en vivendes, sinó realment també el trobem a nivell industrialitzat. O sigui, fàbriques o grans magatzems o gran indústria, no? Però sí, també tenim l'hostaleria. I en el cas de les vivendes, clar, una manipulació el que fa és no complir una normativa. La normativa està per garantir la seguretat de la xarxa i no hi hagi incidències, no hi hagi electrocucions, incendis. I si tu o qui estigui manipulant aquesta instal·lació, fem que no garanteixi aquesta situació i pot provocar aquestes coses. És un gran risc per les persones.
Clar, aquest és el què. Un cop detectat el frau, com s'actua? Es personen allà? Es talla la llum? Quin és el protocol?
Quan es detecta una anomalia, ja sigui intencionada o no, el primer pas és normalitzar aquesta instal·lació, independentment de la resta. O sigui, la normalització depèn de cada cas. I el que hem de deixar és, o sigui, la prioritat màxima és deixar la instal·lació en norma.
Clar.
I un cop fet això, doncs procedeix els següents passos. Però el primer pas és aquest. I no sempre pot ser que sigui, és necessari que hi vagi o depèn de quina instal·lació. Per tant, no podem generalitzar en aquest cas perquè no podem parlar d'indústries o de vivendes de la mateixa manera, o inclús hi ha vivendes que són diferents o indústries que són diferents.
Clar, quan estem parlant d'indústria, hem parlat molt de la marihuana, aquí no posaré la paraula indústria, sinó producció de droga en aquest cas, però quin tipus d'indústria és la que pispa l'energia?
El que estem veient en els últims anys és que realment la indústria que té més tendència a fer aquest tipus de manipulacions intencionades són les que tenen com a matèria primera l'energia elèctrica, que és on realment es poden estalviar més calés, per dir-ho d'alguna manera.
Entenc.
Per exemple, podria posar exemples com, per exemple, les fàbriques de gel, les càrniques o el turisme, les cadenes hoteleres.
Cadenes hoteleres? Aquí sí que m'ha sorprès, però clar, això és tot un risc, no? Pel que deies abans, per aquest risc d'incendi, no és la primera vegada que veiem un incendi, amb, moltes vegades amb desgraciades conseqüències, per culpa d'aquesta manipulació.
Així és, sí, sí. O sigui, realment aquesta manipulació és molt perillosa i el que et comentava, no garanteix que estigui en norma, llavors no hi ha sistemes de protecció, no hi ha, tots els elements que fan que siguin segurs i provoca aquests incendis o aquestes electrocucions.
Clar, nosaltres parlem d'un determinat perfil de persones que punxen la llum, però hi ha d'altres que argumenten això, no? Que tenen vulnerabilitat. Què passa amb aquestes persones?
Doncs no les podríem emmarcar en aquest,
no?
aquest marc. O, no, bàsicament perquè t'explico.
Sí.
Aquí a Catalunya hi ha la llei de pobresa energètica,
sí.
I els serveis socials són qui
decideixen
que realment són vulnerables. Llavors, aquestes persones o aquests subministres on hi ha aquest tipus de persones ja estan dins d'una instal·lació que està homologada i té un contracte. Per tant, mai podrem dir o parlar de que aquestes persones estan en manipulacions, fraus o anomalies en el sistema, perquè la instal·lació la tenen correcta, la tenen amb seguretat. Qui no està aquí i realment no està donat d'alta, potser són gent que intenta fer la picaresca. Però nosaltres no som qui per... No sé si m'explico.
Sí, sí, perfectament. Que és una qüestió de vulnerabilitat que en aquest cas entra en serveis socials davant de tot això. No és una qüestió que no es pot considerar un frau. És una qüestió més de pobresa energètica. Sí, sí, ho entenc.
Manipular és un delicte i quan hi ha defraudació de fluid elèctric i aquest tipus de gent no es pot englobar aquí perquè realment sí que tenen un comptador, tenen una instal·lació correcta i amb seguretat.
D'acord. Conforme les denúncies, estàvem parlant que el 2022 es van rebre 62.769 denúncies per frau elèctric, unes 172 al dia. Estem parlant a nivell d'Espanya, en aquest cas, eh? Clar, jo veig aquí un munt. Jo veig moltes, moltíssimes. Hi ha prou inspectors per controlar tot això?
Totes les denúncies anònimes que rebem s'analitzen, es processen i s'actuen sobre el que tenim. Per tant, els recursos sí que estan dimensionats per totes les denúncies que ens arriben per analitzar això, si és la pregunta.
Sí, sí, no, per això preguntava, que em semblen moltíssimes, per això ho deia, si hi havia capacitat doncs, per respondre a tot això, sobretot per perill que hi ha després d'incendi i tot el que estaves explicant. Jo, clar, una de les qüestions principals que posem aquí sobre la taula com a frau elèctric, i és una evidència, ho hem parlat moltes vegades, són els cultius de marihuana, per exemple, no? Que necessiten una quantitat d'energia molt i molt elevada. Clar, això, inevitablement, Lluís... Cal una col·laboració amb les forces de seguretat. Quantes d'aquestes actuacions tenen aquesta col·laboració amb les forces de seguretat?
Si no recordo, ara no tinc els números sobre la mà, però aquí a Catalunya s'estan fent unes 2.000 col·laboracions a l'any anterior, aproximadament. Aquestes col·laboracions són necessàries, bàsicament, perquè en aquests casos de les plantacions, com comentes, que és el més clàssic, hi ha una entrada judicial i... Llavors, nosaltres posem en seguretat les instal·lacions perquè puguin actuar els cossos de seguretat i es fa un peritatge d'aquesta defraudació per després, a nivell judicial, tinguin totes les dades per poder dictaminar sentències.
Clar, Lluís, hi ha una cosa... clar, tu ets tècnic de la Unitat contra el Frau d'Endesa i la pregunta que et faig, posa'm uns exemples, quins teatres, quines situacions et trobes? Perquè, clar, suposo que la rebuda no ha de ser gaire amable, no?
No. Bàsicament és una feina bastant complicada, i ja que l'has de sentir de totes maneres, perquè al final estàs parlant amb gent que està, està fent un delicte i no sempre tots... tenen un comportament molt adequat. Llavors, doncs, et poden dir moltes coses, pots rebre amenaces, et poden passar moltes coses. I és una miqueta desagradable aquesta feina.
A tu t'han arribat a amenaçar?
Sí.
Carai. Clar, suposo que...
I a coaccionar i bueno...
Ja m'ho imagino. Clar, suposo que anar a un cultiu de marihuana no ha de ser... Quan estàs allà, els que estan delinquint i els que estan cometent el delicte, això no es roben precisament amb bones paraules.
Inclús en algun lloc que realment no sigui zones no molt favorables o que no, realment, per exemple, posaria algun barri conflictiu, alguna zona conflictiva,
sí.
Doncs saben perfectament qui som i... podem rebre amenaces doncs, molt sèries, sí. Sempre intentem, quan es passa a la ratlla, notificar-ho a forces i coses de seguretat i fer el procés judicial que correspongui segons el que hagi passat.
Doncs carai, Lluís, tècnic de la Unitat contra el Frau d'Endesa, escolta'm, gràcies per aquesta xerrada que has tingut aquí amb nosaltres, molt amable.
Perfecte, genial, moltes gràcies.